Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. El Ministeri de Sanitat valora avui fer obligatòries les màscares en espais públics. El Ministeri abordarà aquest divendres a la tarda amb les comunitats autònomes al si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut aquesta necessitat d'establir que l'ús de mascaretes sigui obligatori en els espais públics. I avui també us informem que la Conselleria de Salut de la Generalitat ha proposat que Barcelona i gran part de la zona metropolitana entri dilluns en una fase intermèdia de desescalada entre la 0 i la 1. Si el govern espanyol, això sí, ho accepta. És una altra de les decisions que haurà de prendre aquesta tarda. Es podria participar, doncs, en activitats de culte amb un terç de la capacitat de l'aforament. En el cas dels funerals i velles, es limitaria un màxim de 15 persones a l'aire lliure i de 10 en un recinte tancat. Les botigues petites podran despatxar sense cita prèvia, però no obriran les terrasses de bars ni restaurants ni es permetran les reunions de fins a 10 persones. Salut preveu, en canvi, que d'aquesta zona metropolitana, com l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Montseny, passin a la fase 1, com ara Girona, Lleida i Catalunya Central. El Baix Montseny inclou aquests municipis del Vallès Oriental, són Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, Campins, Montseny, Fogars de Montclús, Gualba, Vallgorguina, Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor i també Vilalba Sasserra. Hem de dir que el doctor Antoni Trilla veu molt prudent la proposta de que Barcelona i la seva àrea metropolitana passin aquesta fase 0,5, tot i això ha afirmat aquest matí a Catalunya Ràdio que cal estar molt atents a l'augment de contagis de les últimes hores. I marxem a Madrid perquè avui hem viscut aquest segon dia consecutiu, bé, de fet, aquesta nit, aquesta manifestació al barri de Madrid per protestar contra la gestió del govern de Pedro Sánchez de la crisi del coronavirus. Aquest dijous desenes de persones s'han tornat a reunir al carrer Núñez de Balboa, al barri de Salamanca, un dels més rics de la capital, amb banderes espanyoles infringint les limitacions de l'estat d'alarma. I acabem explicant-vos que s'ha constituït la Comissió Diocesana per fer front als efectes de la pandèmia de Covid-19. L'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, ha constituït aquest dijous, mitjançant un decret, aquesta comissió per fer front als efectes de la pandèmia de la Covid-19 a l'arcabisbat de Tarragona. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. Dies tan estranys, oi? A casa i trobant a faltar la nostra gent sense poder desenvolupar una activitat normal, el nostre cos ho nota i sembla que ens demani que en tinguem una miqueta més de cura.
És veritat, per això Laboratoris Maen ha reforçat el seu servei de comandes per telèfon i la compra online a maen.es, perquè encara que no sortis de casa, puguis tenir cura del teu cos amb la parella ideal en complementació natural amb una sola trucada de telèfon.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, trucant al 669-56-17-68. Repeteixo, 669-56-17-68. Pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
És genial! I que fàcil! I què ens recomanaries prendre en aquesta situació?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega-3 i que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments de baixa activitat. El segon producte que recomanem és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Aconsegueix-los ja des de casa i sense desplaçar-te. Queda't a casa i truca al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68 i aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens tota la raó. Vaig a tenir cura del meu cos amb Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Ara mateix truco al 669-56-17-68 i els diré que sóc oient de Ràdio Estel. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
I a aquesta hora, un divendres més, que volem seguir doncs, obrint el consultori legal d'aquesta casa i en aquest programa ho fem, com sempre, amb els advocats de Digestum Legal. Mireu, l'altre dia, el passat dilluns, parlàvem de la declaració de renda 2019 i molts de vosaltres ens veu enviar dubtes, preguntes, ens veu fer trucades al 93 409 27 71. Doncs sapigueu que avui també ho podeu fer, perquè avui seguirem parlant d'aquesta renda 2019. Aquests dies tornem a afrontar un any més la declaració de la renda, sempre puntual a la seva cita anual. Aquest any no és una excepció, malgrat la situació en la que ens trobem provocada per la pandèmia del Covid-19 i les seves conseqüències, i tenim que afrontar la situació en la millor de les condicions. És per això que és convenient que fem un repàs a tot allò que pot incidir en la seva confecció. I per tal de fer-ho, saludem de nou un dia més a Ricardo Calvo. Ell és economista i assessor fiscal de Digestum Legal. Ricardo Calvo, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Bon dia, Joan.
Si et sembla bé, fem un repàs del darrer dia rapidíssimament sobre les novetats de la declaració de renda d'enguany.
Sí, bé. Faré molt ràpid, que no passi com el...
Exacte.
Es van quedar molt curts. Bé, a veure, bàsicament les idees principals era que la campanya de renda que normalment es fan a les oficines de Hisenda per fer que tu demanes cita prèvia i te fan la declaració de renda, vam explicar que aquest any l'havíem substituït per un sistema que li diuen plan le llamamos, a la qual tu truques i després Hisenda te torna la trucada i te fa la declaració de renda, però no presencialment, sinó per telèfon. Va haver inclús una consulta d'una senyora en aquest sentit i li vam dir bueno, que esperés que li trucarien i a lo millor hores d'ara ja l'han fet i ja té la renda confeccionada. Vam explicar també que hi havia alguns temes de tipus informatiu, que havia ampliat la informació que demana Hisenda. Vam explicar allò una mica complexa de què volia dir en l'àmbit tributari que una operació és lucrativa. Recordem que lucrativa en l'àmbit tributari vol dir que no té lucre. I després vam començar, des del punt de vista més tècnic, més teòric, a veure algunes modificacions que havien hagut, com que s'havia pujat el límit per declarar en determinades situacions fins als 14.000 euros, que s'havien millorat algunes reduccions del tema d'aplicació de la fórmula que n'hi ha per als rendiments de treball. Havíem vist que quedaven fixes els límits per als mòduls, havíem vist que determinats professionals i empresaris que encara que portessin la seva comptabilitat conforme al president general de comerç, el president de la comptabilitat, estaven obligats a portar els llibres d'ingressos i de despeses, i havíem recordat dues qüestions que vaig dir que no entrarien gaire, que eren dos exempcions que n'hi havien per qüestions d'estalvis molt concrets, que es convertien en rentes vitalícies i s'havíem quedat, o anava a comentar ara, l'última de les variacions, que era, per aquells que tinguin molta sort d'aquest any, que suposo que bona falta farà, que és que el límit exempt de lo que són els premis que són del tipus de l'Estat, de la ONCE, de la Creu Roja, s'ha pujat fins als 20.000 euros, aquesta excepció. Recordem que antigament tot estava exempt, després es va modificar i va haver-hi una part que sí que tributava i una petita part que no, i ara aquesta petita part que no tributa, aquesta Excel, l'han pujat fins als 20.000 euros. Aquí diríem que les novetats, aquí les hauríem acabat, que és el que se'ns va quedar pendent l'altre dia, i jo aprofitaria per fer una repassadeta, si m'ho permets, Joan, una repassadeta molt ràpida, a determinades cosetes que han sigut modificades recentment, en l'any passat, i que les tenim que continuar tenint en compte. Recordem allò que va passar el mes d'octubre del 18, ja es va afectar la renda l'any passat, però va ser allò de les prestacions per maternitat que ja no tributen. Recordem-ho perquè aquí podem continuar amb això i tinguem-lo en compte. Recordem també que es va augmentar per 1.000 euros la possibilitat de deduir les despeses per guarderia. Recordem que era allò que es cobraven 100 euros cada mes per 12 mesos, bueno, doncs se poden afegir 1.000 euros més. I per últim, amb aquest tema de regulatori molt, molt ràpid, de coses que són d'ací més recents, que qui porta l'activitat, per exemple, a casa seva, petits empresaris, petits professionals, i porten l'activitat de casa seva, que recordin que poden deduir una part de les despeses de subministrament dins de la seva activitat, que això abans no es permetia.
Mira, Ricardo, de seguida et continuem preguntant sobre tota la matèria, però ho vam dir l'altre dia i avui segueix passant. Rebem trucades al 93-409-2771 o també e-mails per tal de fer preguntes sobre la qüestió. Llegeixo aquest e-mail. Hola, sóc en Sergi de Sant Boi. He de fer la declaració de la renta, però per al meu sou no arribo a l'obligació de fer-ho. Resulta que mirant el borrador em sortia que si la feia jo sol em cobraven uns 90 euros, però si la feia amb la meva mare, ja que visc amb els meus pares, em sortia a retornar. Puc fer la declaració amb la meva mare encara que el meu pare no la faci, ja que no té la necessitat de fer-ho? O per la meva mare rebré una paga de no, contributiva i el meu pare cobrar la pensió em pot ser contraproduent en un futur? Gràcies.
A veure, això és una miqueta complicat. Intentaré explicar-ho de manera molt senzilla. A veure, una persona no pot pertànyer a el que es coneix com a unitat familiar a dues unitats familiars diferents. El que ha explicat aquest oient, la seva mare fa unitat familiar amb el seu pare perquè ell ja és major d'edat. Llavors, diguem-ne que la mare faria unitat familiar amb el pare, amb el seu marit. I el fill, que és qui fa la consulta, seria una altra unitat familiar. En aquest cas, li diria que no la pot fer amb la mare, perquè no són de la mateixa unitat familiar. Ara bé, el que sí pot fer és si la mare compleix un requisit de no tenir una sèrie d'ingressos, de tenir una edat, etcètera, etcètera, el que sí pot ell és deduir-se en la seva declaració de la renda a la seva mare com a ascendent dependent d'ell. No sé si m'he explicat, però queda prou clar.
Sí,
perfecte. Parlem de coses diferents, eh? Una cosa és fer la declaració de la renda amb la mare,
sí,
i una altra és aplicar-se una deducció, per dir-ho d'una manera, de la mare.
Exacte. L'altre és que apareixi com a deducció dins de la teva pròpia declaració de renda, entenc?
Com si posem el cas perquè quedi més clar, més a la pràctica, perquè aquesta és una situació poc habitual. Imaginem-nos que tenim un fill, molt bé, el fill ens el podrem deduir, en aquest cas seria de la unitat familiar, però podrem aplicar unes deduccions perquè sigui fill, etcètera, etcètera. En aquest cas la deducció no seria pel fill, sinó que seria per nosaltres, seria el pare o la mare, que pel pare també podria ser, podria donar-se el cas, malgrat que el pare no faci declaració. Si el pare també compleix els requisits per poder-se aplicar aquesta deducció per dependència d'ell, perquè són dependents d'ell, doncs se'l podria aplicar no solo la deducció de la mare, sinó també del pare. Però amb independència de que no formen part de la mateixa unitat familiar. És com si fos una deducció, el que és aplicar la deducció de vivenda o qualsevol altra.
Entrem en altres qüestions, per exemple, en la situació que ens trobem, com podem pagar si el resultat és ingressar?
A veure, aquest any això és molt important, perquè...
Suposo que s'ho està preguntant moltíssima gent, eh?
Sí. En la situació en la que ens trobem, això serà diguem-ne, doncs molt recurrent. Hi haurà molta gent que recorrerà amb aquestes possibilitats que donarem ara. Donarem, en principi, les dues que n'hi ha previstes a dia d'avui, que són les dues habituals que han existit sempre. Hi ha dues maneres de pagar. Ja no de pagar n'hi hauria més. Diguem-ne d'ajornar el pagament, que suposo que és el que inquieta la gent. El que pugui pagar, doncs no hi ha cap mena de problema. Mira, pagarà la renda i aquí s'ha acabat el problema. Vale? Que seria el que habitualment doncs, molta gent doncs, en farà. Ho vull enfocar des del punt de vista més aviat del problema que tindrà la gent per pagar. Recordem que el pagament de la renda se pot fer quan volem ajornar, quan ens surt a pagar i volem ajornar, el podem fer de diverses maneres. Una és aquell que és simple, que és que paguem un 60% el dia que finalitza la campanya de la renda, o abans que finalitzi la campanya de la renda, que aquest any ja vam dir que era el 30 de juny, doncs podem pagar el 60%. A l'altre 40%, a la mateixa empresa de la declaració de la renda, podem demanar que ens l'ajornin fins al dia 5 de novembre. Llavors pagarem ara un 60% i l'altre 40% el pagarem el 5 de novembre. Sí. Molt bé. Però imaginem-nos que la quantitat és considerable, pel motiu que sigui, o que no ens va bé, o que les nostres circumstàncies siguin les que siguin, i això no és, no, amb això no n'hi ha prou, perquè potser el problema que tenim ara no és el 5 de novembre, sinó que el tenim ara, el problema de pagament. I el 60% doncs, ara se'ns fa problemàtic. Tenim que recordar que n'hi ha un sistema, aquest seria un sistema especial que només existeix per a la declaració de la renda, i després n'hi ha el sistema general d'ajornaments d'Hisenda. Hisenda, no qualsevol tribut, però els que es poden ajornar, en aquest cas la renda es pot ajornar, té establert un sistema en el qual nosaltres podem demanar un ajornament que pot consistir en un pagament únic i diferit, per exemple, d'aquí 2 mesos, 3 mesos, 4 mesos, 5 mesos, i fer un únic pagament en aquest termini, o bé fer-lo a trossets i anar pagant pues, a terminis, per exemple, pues, només que el pròxim, si el tallem, si les migurem en 6 parts, pues, fer un pagament d'una 6ena part al mes que ve, una altra 6ena part a l'altre mes, etcètera, etcètera. I podem fer-lo, anar-lo pagant poquet a poquet, que potser és la butxaca és com menys ens ho notarà. Uh-huh. Aquests serien els dos sistemes tradicionals. Els terminis que podem demanar, en principi demanem el que a nosaltres ens vagi bé. El que passa és que això depèn d'unes consideracions i d'una aplicació d'una fórmula en la qual pues, la quantitat del deute té a veure, les possibilitats de recursos de la persona també, i nosaltres, encara que potser, per exemple, puguem demanar pues, pagar-ho i fraccionar-lo en un any, ens podem trobar que quan Hisenda resolgui, pues, ens digui que potser en un any no, però que en 6 mesos sí. La qüestió és demanar i veure fins a quin punt ens ho poden aconseguir. És d'esperar que en aquesta situació, aquest termini Hisenda no s'humili com moltes vegades s'humida, que és de forma limitativa, sinó que sigui aquí més esplèndida en el sentit d'entendre els problemes que té la gent. Aquesta dificultat per pagar se té que explicar en aquest ajornament. O sigui, aquí el que convé és fer un bon exercici a l'hora d'explicar per què tenim aquest problema i tenim que demanar d'ajornar-lo això. Potser aquí estigui la clau perquè ens doni el que demanem. Sí. Ara bé, hi ha una situació nova arrel del Covid, que s'està aplicant a el que són empresaris, professionals, a el que són les empreses, al món, diguem, a la part més de negoci. A la part, diguem, de les empreses s'ha previst un ajornament especial en el qual es permeten ajornar qualsevol tipus de deute, no només les que no són ajornables, com poden ser les retencions i els pagaments a compte, de la renda, IRPF o de societats, sinó qualsevol. I aquest té la particularitat és que està pensat expressament per el que afecta el Covid. I se va plantejar per Hisenda un ajornament únic en un termini de 6 mesos, que em sembla prou prudent, de 6 mesos en el qual, a més, els 3 primers mesos no n'hi havien interessos. Aquest està només per a les empreses, i aquí estarien les persones físiques, a l'IRPF, que és el que estem parlant ara de la renda, estaria per les persones físiques i no per les persones jurídiques. Potser, abans que acabi el termini, alguna idea com aquesta també s'aplica a això que estem dient dels ajornaments. O bé, aquest criteri s'aplica a l'ajornament que he parlat abans, que és l'habitual, el normal, però com a criteri perquè sigui més flexible. Seria d'esperar i fora bo que això passés. Deixa'm ara aquí parlar d'interessos.
Sí.
En l'ajornament que he dit abans, el de 60-40, no n'hi ha interessos de la mola per ajornar-lo. En el segon que he parlat que es podia ajornar, doncs pagar per mesos, en un pagament, inclús, i ajornar-lo, demanar el que era el sistema tradicional, aquí sí que cobra interessos. Són baixos, no tenen res a veure amb els que cobren els bancs, són l'interès de la mora, uh-huh. però sí que cobra interessos.
Per què aquesta diferència?
La dificultat... Perdó.
Deia, preguntava, Ricardo, el per què d'aquesta diferència?
La diferència de per què l'incorre i una altra no?
Exacte.
Vale. No, perquè en el primer, diguem-ne, que el deute que es deixa pel 5 de novembre, que a més estem parlant de pràcticament 4 mesos, uh-huh. A més és el 40%, diguem-ne que el deute és petit. Llavors, vale. Diguem-ne que és com una bona voluntat d'Hisenda per no, diguem-ne, no pressionar massa. Uh-huh. L'altre, l'ajornament normal, per normativa, ja sí que porta interès. Vull dir que és baix, eh? En cas de necessitat, l'interès no és un problema per demanar-lo.
Vale. Quines coses convé tenir en compte a l'hora de fer la declaració 2019 a aquest any?
Bé, això aquest any i tots. Revisar les dades fiscals és bàsic. Recordem que l'any passat vaig fer un comentari que havia llegit una notícia a la premsa de que l'Associació de Tècnics d'Hisenda deia que el 60% dels escorrents estaven malament, que contenien errors.
El 60%, eh?
Del 60% l'any passat. Aquest any no he vist cap notícia al respecte.
Déu-n'hi-do.
Tant costa que continuen havent-hi errors. Per exemple, aquest any ja m'he trobat diverses vegades a la informació d'Hisenda de clients que els avisa sobre rendes que han cobrat a l'estranger, sobre rendiments de pisos o d'immobles que tenen llogats. Hi ha gent que ni té rendes a l'estranger, ni té pisos llogats, perquè hi ha casos que no tenen ni pis en propietat, amb el qual difícilment podrien tenir una propietat llogada. Suposo que és algun problema de bases de dades i de creuar dades de molts llocs i surten els avisos i tal. El tema dels autònoms és continu. I sent la controla i t'informa de l'import que li arriba de la Seguretat Social del que estàs cotitzant com a autònom, però després no te'l té en compte en el càlcul. Anem amb molt d'ull amb aquests temes. Revisem les dades de l'esborrany de les rendes que ens imputen, revisem que estiguin correctes, que no hi hagi res malament, que el percentatge de percentatge dels immobles que ens imputen sigui el correcte. És molt habitual l'error de millor imputar-nos a una sola persona de la unitat familiar el 100% d'una propietat, quan potser està a nom del matrimoni, dels dos cònjuges. Llavors, revisem aquestes petites coses que a vegades poden incidir, potser simplement en el fet que estem obligats o no a fer declaració de la renda. I potser el fet de no estar obligat ens suposa un estalvi. Suposa un estalvi perquè si ens surt a pagar i no estem obligats, doncs no fer-la, això ens està bé. Tenim en compte això, de revisar tot el tema dels autònoms, que estigui correcte, que estigui imputat en el seu lloc, el tema dels donatius que hem fet donatius a fundacions, a entitats sense ànim de lucre. Vèiem també l'any passat, sobretot el certificat, tenir el certificat després evitarà problemes. L'any passat recordo, Joan, que parlàvem sobretot de l'incidència que havia amb el tema dels col·legis, que s'havia pagat a col·legis, a fundacions de col·legis, que s'han de estava rectificant rendes i revisant rendes per donacions que s'havien fet a col·legis. I jo, sobretot, deia, este que tenia el certificat, i amb el certificat podem estar relativament tranquils. Si he fet aportacions de quotes a sindicats, a partits polítics, també desgraven. O, per exemple, si hem tingut un problema de feina i hem tingut que contractar un advocat perquè ens resolgui una demanda que hem fet a l'empresa. Aquestes coses les hem de controlar. Pagaments que hem fet a hipoteques per la compra de la vivenda, que ja des de l'any 2014 ja no dedueix, però de les que són antigues, de les que venen d'anteriorment, sí que ens té que deduir. Hem de controlar que realment s'estiguin imputant i s'estiguin imputant correctament. Vale? Si patim algun tipus de minusvàlua i està recollida a la declaració nostra o d'algun membre de la unitat familiar, el marit, la dona o algun fill, revisem totes aquestes coses. O sigui, mirem que la informació que s'està projectant i senda i amb la qual nosaltres tindrem que fer o bé confirmar l'esborrany, o bé agafar aquestes dades per fer la declaració, o bé que ens truquin per fer la declaració de la renda, doncs estiguin correctes, perquè si no després tindran els problemes.
Els minuts que ens queden, Ricardo, sí que et demano que ens donis alguns consells pràctics de cara al futur per estalviar.
Vale, doncs faríem també un retras del que és descomú centre, planificar, per exemple, les vendes dels patrimonis abans de fer-lo. Si tenim que vendre el pis o tenim que vendre alguna propietat, doncs mirar de planificar-ho abans. Planificar abans vol dir veure quin mètode, quin és el cost fiscal, quin és el millor moment per fer aquesta venda en un sentit tributari. Per exemple, si tenim que vendre un pis i el tenim que vendre el dia 30 de desembre, potser el millor per vendre el 30 de desembre és millor vendre el 2 de gener, ja no parlo ni del 31 ni de l'1, vendre el primer és perquè diferim la tributació un any, perquè pagarem a l'any següent i no pagarem a l'any anterior aquest guany patrimonial que es podria dar. Veure aquestes cosetes que són detalls molt, sovint molt tontos i tal, però que no... però que no porten enlloc i que es fan estalviar. Planificar, per exemple, l'aportació de plans de pensions propis o del cònjuge. M'he trobat molt sovint que la gent, perquè li diuen no, és que l'aportació amb un plan de pensions és grava, i aporten diners, però diners que després, per al seu nivell de renda, potser no poden deduir o es queden allà acumulats. És veritat que es poden deduir en el futur, però en el futur n'hi ha un termini, que són 4 anys. Si en 4 anys no els hem aconseguit deduir, els perdrem. Llavors convé, a vegades, fer una aturada, veure com anem, si els produïm o no, i llavors planificar aquesta aportació que fem i no fer-la sense cap criteri. Per exemple, un detall, si paguem, per exemple, pensions per anualitat de nivells, per exemple, als fills, s'acostuma a fer moltes vegades, jo m'he trobat sovint situacions en les que el que s'acostuma a fer és, si jo te tinc que donar 100 i tu m'has de donar 30 per un altre motiu, compensem i d'aquesta manera ja està fet. Bueno, això que des del punt de vista aritmètic no té cap retroche i és absolutament correcte, des del punt de vista tributari i senda posa problemes, perquè llavors considera que aquesta part que no s'ha donat en compensació de l'altra part que rep, doncs considera que no s'ha pagat. Llavors no te'l deixa deduir. Bueno, a mi m'assembla una barbaritat, però ho està fent. Llavors no costa res, si jo te tinc que donar 100, te dono 100, si tu me tens que donar a mi 30, me dones 30, i aquí s'ha acabat el problema. Sí. O, per exemple, una qüestió que m'estic trobant ara aquests dies, per exemple, és les renovacions de les hipoteques. Nosaltres anem al banc, renovem una hipoteca, la que tenim deducció per adquisició de la vivenda habitual, d'aquestes antigues que he dit abans, ens trobem de que podem deduir la vivenda habitual, renovar la hipoteca, millors condicions, fantàstic, tot fantàstic, però ningú no pensa, des de l'Ordre del Banc no pensa, de dir, escolta'm, si cancel·lem l'antiga hipoteca, la que va servir per pagar la vivenda, ara te posaran problemes perquè te dedueixis aquesta, perquè aquesta no ha servit per pagar la hipoteca, ha servit per cancel·lar la hipoteca, no per pagar la vivenda. Sí. Llavors, malgrat sigui el mateix import, malgrat sigui, sapiguem nosaltres que es persegueixen sent per lo mateix, sapiguem que els diners, en teoria, s'han sigut per lo mateix, tindrem problemes. Llavors, planifiquem abans, perquè si fem una subrogació de la hipoteca no tindrem problemes, però si cancel·lem una hipoteca i fem una de nova, aquí ja tenim aquí el problema.
T'escolto moltíssim una paraula. Durant el dilluns la deies molt, avui també l'estàs dient molt. Deixa'm fer-te una pregunta per acabar. No és que sigui difícil fer la declaració, sinó que no ens planifiquem?
Naturalment. Això, si recordes, Joan, quan vaig venir l'any passat el primer dia...
Això ho vas dir, ho vas comentar.
Sí. El tema de l'estalvi d'impostos no passa per fer enginyeria financera i per grans barbaritats, perquè això...
Ho dic perquè molts pensem que per fer la declaració necessitem un màster, gairebé.
Bueno, jo n'he fet algun,
Sí, ja. No, però ja... No. Ja m'entens, que volem dir que és que sembla molt més complicat del que semblaria si, en canvi, ho tinguéssim tot planificat. Això em referia.
Naturalment. Per mi és el gran secret. En l'àmbit tributari, a més, general, no només de la renda, sinó general dels tributs, és planificar i saber per on vas. Moltes coses i molts problemes que tenim és perquè no els hem pensat abans. Perquè abans no hem fet una aturada. Per això jo, quan faig aquests missatges sempre en relació a la renda, en resposta, dic, escolta, no ens precipitem, anem tranquils, sabem que tenim un termini, no ho deixem per última hora, perquè llavors intentem que agafem, però anem tranquils. Quan tinguem la renda feta, no li vinguem el botó de seguida, deixem-ho reposar un parell de dies, perquè ja veureu com moltes vegades, passat un temps, diem, ai, allò que se'm va oblidar. El fet de apretar el botó, moltes vegades se'm pot rectificar, però moltes vegades porta problemes. Sempre planificar. Sempre.
Ricardo Calvo, economista i assessor fiscal de Digestum Legal, moltíssimes gràcies un any més per acompanyar-nos fent aquesta declaració de la renda juntament amb nosaltres. Una abraçada, que vagi molt bé.
Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.